Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'arbrat de Sant Cugat s'ha vist impactat per la sequera persistent dels darrers 3 anys. Segons dades facilitades per l'Ajuntament, en aquest període han mort 1.372 arbres. D'aquests, 631 són d'entorns viaris i 741 de parcs i jardins. Si bé és cert que la sequera no ha afectat directament en el decés d'aquestes plantes, implicacions indirectes com les mesures d'estalvi d'aigua han propiciat que s'hagin produït moltes d'aquestes morts. Avançar l'horari de reg a moments de menys insolació, instal·lar reg localitzats i augmentar el nombre de cisternes són algunes de les iniciatives que s'han dut a terme des de l'Ajuntament per evitar més morts d'arbres. Apartar-se de la carretera en sentir el clàxon d'un cotxe, emocionar-se amb una obra de teatre o comunicar-se amb una persona que porta mascareta són situacions anecdòtiques per a molta gent, mentre que per a les persones amb sordesa poden ser obstacles insalvables. Pau Soler és una persona amb sordesa profunda des del naixement.
La societat avui en dia doncs, està molt més conscienciada des de fa unes dècades. Potser hi ha més coneixement, més conscienciació, però també hi ha molt desconeixement i la gent a vegades no sap com enfrontar o com atendre a les persones amb sordesa quan hi ha situacions de comunicació complicades, complexes.
Motiu de la Setmana Internacional de la Sordesa, que s'allargarà fins diumenge, han passat pel magazín Faves Comptades, Pau Soler i Natàlia Corrales, intèrpret de Llengua de Signes. I Cugat Mèdia regala 2 abonaments familiars Premium per al Festival Petits Camaleons 2024. Pot participar en el concurs del mitjà públic i es pot endur un abonament Premium groc per a 4 persones de dissabte i un abonament Premium vermell per a 4 persones de diumenge, qui ho desitgi. El Festival Petits Camaleons aterra al Teatre Auditori i el seu entorn del 4 al 6 d'octubre amb pràcticament totes les entrades exaurides. Per participar en el concurs només cal omplir el formulari de www.cugat.cat. Dimecres 2 d'octubre es donaran a conèixer les persones guanyadores a cugat.cat. Els àlbums il·lustrats s'han convertit en una eina fonamental per al desenvolupament dels infants. Així ho ha explicat a la secció de literatura del magazín Faves Comptades, Montsoler, llibretera del Patí de Llibres, que subratlla la importància d'aquests llibres per fomentar la comunicació, l'aprenentatge i el vincle emocional entre pares i fills.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Salutacions, bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. En rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Pablo Valenzuela, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 24 de setembre. Felicitem, doncs, a les Mercès i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, avui amb Jordi Pasqual, Roser Casamitjana i Juan Merino, i Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant de la quarta edició de la Transgalliners. Ens acompanyaran representants de l'organització i algun dels participants. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de ciència amb l'entrevista del Pou, en què parlarem de l'ELA. I per acabar, rebrem el president del Club d'Escacs en Dos Torres, Ramon Puigneró, que ens parlarà de l'entitat. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. Música.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, per exemple, parlarem dels problemes de convivència que hi ha a la plaça d'en Coll, al barri de Sant Francesc Monestir. Per tenir-ho, tenim a l'estudi Ramon Bernils el Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Jordi, molt bon dia.
Bon dia. Enhorabona pel programa, també.
Moltes gràcies. Ben tornat després d'aquesta pausa estiuenca de tertúlies. Ens tornem a trobar aquí a l'estudi. Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds. Molt bon dia, Roser.
Bon dia.
Ben tornada, també, a l'estudi Ramon Bernils. I el Juan Merino, veí activista de la Floresta, amb qui ja ens havíem vist, perquè l'havíem tingut a les tertúlies de la tarda al Connectats.
Sí. Molt bon dia.
Molt bon dia, Juan. Ho explicàvem ara al principi. Jordi, de fet, des del Cugatenc heu abordat aquesta situació parlant amb les diferents parts implicades. Des d'una banda tenim les queixes del veïnat que lamenten que un grup de persones s'hagi apoderat, diuen, de l'espai públic i generi problemes de convivència. D'altra, tenim aquestes 10 persones que habitualment estan en aquest espai de la plaça d'en Coll, per acabar també a l'Ajuntament. És un tema que és complex, que s'ha d'abordar des de diferents perspectives, que és molt polièdric, no? I que diria que no té ni una solució ràpida ni tampoc senzilla. La meva pregunta és, no sé si la primera reflexió que podem fer és què ha fallat perquè hi hagi aquestes persones que es troben en aquesta situació.
Bé, jo crec que és una qüestió de, en el fons, de vulnerabilitat, de desigualtat, un tema de salut pública. Per tant, més que ha fallat, és una cosa que pot donar-se. I en els moments econòmics i socials que tenim, és més fàcil que es donin aquestes circumstàncies. En tot cas, el que ens hem de plantejar és com ha de ser l'abordatge. Jo crec que és lògic que alguns veïns demanen més presència policial, però per se no resol la base del problema. Es poden emportar detingut algú i que estiga, no sé, un temps en comissaria o en la presó on pertoca.
De fet, ja però, ha passat, hi ha hagut un parell de detencions, però el problema no...
Però el problema de fons no es resol. I crec que el que potser ens ha faltat una mica, no dic necessàriament a l'administració, perquè pel que expliquen els polítics sí que s'està fent una actuació des de diversos punts de vista, sinó entendre també socialment i, per tant, acompanyar aquesta intervenció, és que, efectivament, siga polièdrica, no? I, per tant, hi ha una actuació de serveis socials, identitats de drets socials que poden ajudar aquestes persones a trobar solució a les seues circumstàncies vitals. Per exemple, molts no tenen casa, viuen en el carrer o en un caixer o alguna cosa així. I després hi ha un tema de salut pública. Moltes vegades, quan hi ha una addicció, s'estigmatitza aquella persona com més un viciós i la lia perquè acaba de fer-se no sé què. I, en canvi, el que tenen és una dependència física i psicològica aquella substància, no? I, per tant, acompanyar també d'un bon tractament sanitari en un seguiment correcte de la mà de la part social és el que hauria d'ajudar a intervindre a l'arrel del problema. Això no significa que quan hi hagi un conflicte pugui haver algun altre tipus d'actuació, siga mitjançant mediació, siga mitjançant l'actuació policial o altres fórmules. Però si no actuem, crec que en les dues altres potes, el que farem és anar actuant de tant en tant a nivell policial sense, al final, aportar una resposta real a la situació.
Anar posant aquests pedaços, no?, davant de diverses situacions. Roser, Juan, no sé si compartiu aquesta diagnosi que molt bé ens ha fet el Jordi.
A veure, jo crec que és una mica l'altra cara de la moneda del Sant Cugat guai, del Sant Cugat pues, que, no, que té el PIB més alt de Catalunya, etc, etc. Jo crec que és l'altra cara de la moneda i que s'ha manifestat en aquests moments, no sé per quin motiu, en un lloc que tampoc no oblidem que fins fa poc era considerat el barri del darrere del monestir. És a dir, aquella cosa que està allà, però que no té gaire importància, que no, etc. I, en canvi, jo crec que sempre que he anat allà i l'he visualitzat pues, com un barri antic, si voleu, però ben cohesionat, amb una xarxa d'entitats i d'associacions que ja voldrien molts altres barris, participatives i actives, que organitzen les seves coses. Hi ha el Xalet Negre, que doncs, acull moltíssimes entitats i associacions, moltes d'elles amb un caire social i d'ajut i d'apropament a la gent. I aleshores, jo crec que efectivament l'actuació policial no serveix per res. Primera, perquè quan hi ha els policies doncs no hi ha les persones. Com diu el propi Bernat Picornell, doncs no soluciona. És evident que no soluciona. I aleshores, jo crec que l'única solució, més enllà de que es pogués trobar doncs una casa o alguna solució perquè aquesta gent, almenys els que hi volguessin, perquè sembla que no tots estan disposats a acollir-se a això, com passa a Barcelona i en altres ciutats, però que els que sí que volguessin doncs no dormir al carrer, per dir-ho d'alguna manera, trobessin aixopluc. Jo crec que això Sant Cugat en aquests moments, no diré que sigui impossible, però és molt difícil. I per tant, doncs, aquesta solució, diríem, material, no ajuda, no existeix o existeix poc. I d'altra banda, jo crec que sí que s'ha de tirar a mà de totes les associacions que hi ha al veïnat, que crec que són moltes, que crec que fan xarxa i que crec que són les que, ja sé que implicar-les quan representa que hi ha por, quan representa que estan insegurs, que també no oblidem que des d'alguns partits, doncs, en fi, això és el pa de cada dia. Estem insegurs, tots són lladres, tots són drogadictes, etc, etc. És a dir, que hi ha gent que no sols no aporta solucions, sinó que aporta incendis, diguem-ho així. Però, en fi, en qualsevol cas, jo crec que s'hauria d'intentar tirar mà de totes les associacions i entitats que hi ha al veïnat.
Aprofitar aquesta xarxa que ja existeix.
I la policia, doncs, només quan hi ha alguna cosa que realment sigui un delicte flagrant, però no per resoldre el problema. Estic d'acord amb el plantejament.
Juan.
Sí, estic d'acord amb ells de lo que han dit, no? Però tenen que tenir en compte de que, per exemple, nosaltres ja la Floresta lo patim des de... Bueno, se va agrejar la cosa des de la pandèmia. De la pandèmia ja s'ha posat el foc allà i allà lo tenim, no?
De fet, ho heu portat al ple també aquest mes de setembre.
Sí, sí, allà tenim una mobilització també, i el que diu la Roser també, hi ha gent, hi ha algun pastí que estan xutxant ahí i reclamant, perquè lo sentim nosaltres, els grups de WhatsApp que tenim allà a la Floresta. La solució no és la policia, lògicament, perquè si té que intervenir la policia, què va intervenir? A un senyor que els quatre diners calés que té se l'han vescut en vi. Què droga poden aquesta gent tindre a la mà? Jo penso que hi ha dues qüestions. Unos, alguns que van allà, que van aprofitar l'espai aquest per vendre la droga, i són els que socialment estan mal, són els que estan pagant el pato d'aquesta situació. I això és impossible continuar així. El medi perquè aquesta gent pugui tindre una situació millor, jo crec que l'Ajuntament no tenia que fer solament el seguiment. Tenia que haver començat ja a posar els medis per tindre aquesta gent, no controlada, però cada un és lliure, no? Però tenir el que deia la Rússia, tenir un alberg, que poden anar, unos espais on podem portar la ropa, lavar-se, dutxar-se, i que siguin lliures, perquè molts no volen anar als albergs, perquè algun té els seus mascotes, la seva mascota...
I en els albergs no. moltes vegades no la deixen entrar, no?
Però que podia estar. Les organitzacions, bueno, les organitzacions fan el que poden, però hay que tindre en compte que és l'Ajuntament, en aquest cas, el primer que està a la mà, això és los que tienen que posar las medidas concretas para que eso se solucione. Con los educadores sociales que deben de haber al carrer, los educadores para los nanos, al carrer, que hemos nanos también, todas estas cosas, es una cosa que se ha deseado. Y eso es un caldo de cultivo para que en las plazas pues tengamos una convivencia que a vegades no es la correcta. Y claro, los veïns se queixan, molts con molta raó. Perquè, per exemple, al pla de l'estació, les mares, poques mares, van aportant als nanos allà a los jocs infantils que hi ha posat allà. Nosaltres, de Pacte per la Convivència, estem intentant que a veure si és possible que les entitats comencen a fer actuació per recuperar el medi aquest on poden estar de les famílies, perquè això és principalment per als nanos. Però, clar, si no hi ha una iniciativa de l'Ajuntament per solucionar el problema, con altres organitzacions, pues continuarem igual.
Mira, Juan, ara parlaves del pacte per la convivència que demaneu des de la Floresta. La Roser també ha parlat de convivència. No sé quines eines creieu que hi ha per resoldre o per aquest malestar. però no sé si una opció potser seria posar en exercici allò que a vegades ens manca a tots una mica, que és l'empatia, i conèixer les històries dels altres, humanitzar aquestes persones que estan en aquest espai públic, que potser algunes persones sembla que els hi fan certa nosa o els hi generen un malestar, però a vegades, no sé si coneixent, convertint espais i coneixent la història dels altres a través de l'empatia, aquesta convivència potser no seria tan desagradable. No sé si un pas seria potser que l'Ajuntament facilités aquest espai on trobar-se veïns i aquestes persones en un escenari propici...
Neutral.
Sí, no? on poder-se explicar i veure què passa i no. Com ens podem ajudar els uns als altres, potser.
Jo ho veig complicat. De
com no sé si és molt naïf, eh?
Sí, no. Clar, les persones han de voler explicar la seva situació vital. Jo mateix, que com a periodista, vaig passar tot un matí amb ells...
Vosaltres vau fer aquest exercici.
Van fer aquest exercici, però van trigar tot un matí a que entengueren que jo, com a periodista, no anava a dir el vídeo de la baralla i tu eres el culpable i t'agafa una declaració polèmica, sinó que m'expliques la teva situació. Igualment, cap va voler...
Potser el periodisme moltes vegades ha caigut en això, també,
sí,
no?
Sí,
i no. Després no generem confiança. Vull dir que també hem d'entomar...
Exacte. Tot i això, sí que alguns van explicar alguna cosa. Jo crec que part de la solució ve per les solucions particulars de cadascun d'ells. Una persona, que evidentment com cap voler dir noms, no en diré cap, em deia, jo estic pendent d'una plaça en un centre de rehabilitació d'addiccions, no? Per tant, al moment que tinga aquesta via, aquella persona deixarà d'estar allà i esperem que li vagi bé la rehabilitació i que supere l'addicció, no? Però clar, això, d'una banda, són les coses particulars. L'Ajuntament com a tal, propiciar això, pot intentar fer una trobada a través de mediació entre el veïnat, les entitats i aquesta gent. Però en última instància ha de ser aquesta gent la que vulgui explicar la seva història, perquè, evidentment, Serveis Socials no pot explicar la situació particular de cadascun d'ells. I bona part de l'empatia es basa en la situació particular de cadascun d'ells, entendre què és el que es passa. I igualment, tu pots ser molt empàtic, però si aquella persona que l'entens molt a la nit es baralla i te la lia, doncs, bueno, l'empatia te s'acaba perquè tu estàs en casa i tens a la plaça un conflicte. I crec que això també hem de ser capaços de veure i entendre el veïnat des d'aquest punt de vista. No?
Sí, jo penso que és el que jo volia discutir el primer moment. Jo crec que aquestes 10 persones no formen un bloc uniforme i que tots tenen la mateixa problemàtica, seguríssim que no. Jo, desgraciadament, ho desconec, però penso que hi deu haver casos pues, com la persona que es droga, com la persona que fa el botellón, o algú que, doncs, que espera tenir algun lloc per dormir i no haver-ho de fer amb un banc, per exemple, i una dutxa i no haver-se de rentar la font, no? Però jo crec que, hi ha, que les 10 persones són 10 individualitats que, esclar, que caldria resoldre pues, gairebé un per un, no? I això, doncs, esclar, només no ho pot fer les entitats. Les entitats poden fer aquest esforç d'empatia que deies tu, o d'acompanyament, però realment posar les bases d'una solució només és a base pues, de que Serveis Socials tingués prou efectius i prou mitjans, diríem, per anar... tu què et passa, com resolem lo teu i com resolem lo del veí, perquè jo crec que les 10 persones són 10 individualitats amb 10 problemàtiques probablement diferents que al final s'ajunten i són semblants, no? I que condueixen, doncs, al final amb una certa agressivitat, amb una certa violència, el que vulguis. Però la problemàtica és molt diferent. Per tant, jo estic d'acord amb l'empatia, però l'empatia ha de ser com si diguéssim...
S'han de posar recursos.
A damunt dels recursos. Ha de ser la cirereta del pastís, diríem, després de que hi hagi uns recursos mínims per part de l'administració, com no pot ser d'altra manera.
La meva experiència és... Bueno, és molt maca, no? O sigui, jo, per exemple, jo allà a la Floresta, jo los conec a tots. Los conec a tots i parlo amb ells. I hola, adiós. I, bueno, no que tinguin converses, perquè... L'altre dia, bueno, quan va sortir la revista aquella que me van fer una entrevista, ostres, pues ja s'havien enterat, he vist una entrevista, ostres, que bé, no? Vull dir, a veure, hi ha coses i coses, no? Gent i gent. Allí són faves contades les que fan baralla. Los demés són persones sense sostre que passen per allà, sent al banc, està allà a la plaça i van al colmado, a la norma, a comprar una cervesa. Poco se ve, no hi ha gent allà com d'aquest de César Sotre de la plaça del Col, que està allà. Són gent que està allà als bancs. El problema ve a la tarda, que ja ve una altra classe de gent. A la tarda ve una altra classe de gent i ja està. Entonces, i els veïns, pues, bueno, tenen la pell molt fina. perquè, ostres, ui, jo no passo per la plaça de dalt perquè la gent que hi ha... Bueno, quina gent hi ha? Perquè la gent aquesta que no porta corbata. Però són gent normal que vaya... O sea, van brut. Per què? Perquè, mira, hi ha molts que són ocupats i estan treballant. I no dan problema. És una altra forma de vida que tenen, no? Però la gent és que és així. I allí no tenim el problema aquell. Sí que n'hi ha el problema que hi ha quan ja arriba la tarda, que ja se posa que quan arriben allí a fer el trepitjó de la droga, eh? Entonces ja quan pot haver algun problema. Alguna vegada hi ha borratxos, vale? Però no són aquesta gent. És algú que ve i la lia allà. Per tant, jo penso que tindríem que ser un poco més, bueno, tenir una mica més d'empatia també amb la gent i en segon qui. Per ara, no estar cada dia atiant, venga, dale, no és que no se pot passar per la plaça, que aquesta gent que està allà, això fa un caldo de cultiu i que la gent té ja un por de passar per allà, ja de tot.
Perdona, jo només volia dir una cosa que m'ha semblat, amb alguna informació que es pretén o s'ha posat damunt la taula, l'existència de patrulles veïnals, no? Que això és la solució que sempre és la, no? Arreglarem. Jo crec que això no és la solució en absolut i jo, des del meu punt de vista, no sols no millorarà la situació, sinó que probablement l'empitjorarà i contribuirà, jo crec, a la creació d'una certa violència més de la que hi pugui haver per la situació.
La bona notícia d'això és que quan algun grup ho ha proposat a nivell municipal, que ha sigut Vox, cap altre grup, ni tan sols el paper, que és el que podria estar més a prop, ha fet suport a una proposta així. Una altra cosa és que algú, dins de la seva desesperació com a veí, tinga la idea de fer això. Però a nivell polític no es permetria.
Però hi ha gent de grups, hi ha gent de grup que lo proposen.
Sí, sí.
Hi ha gent de grup, sí, els grups de WhatsApp, hi ha gent que proposa sortir al carrer. Però bueno, ara si tenim que veure les dades de la delinqüència que hi ha i tot, o sigui, han baixat i nosaltres podem, però per la part que ens toca a nosaltres allà a la Floresta és la més baixa que tenim ara des de fa molt de temps. Una altra cosa van ser el 18, no? Que el 18 la cosa va estar molt dura perquè era cada dia, era constant els robatoris, eren tot. Jo crec que hem que posar també les mans i començar a treballar de cara a integrar aquestes persones que se poden, però clar, l'Ajuntament ha que posar també més aparatos i que no policia.
Bueno, és que sempre hi ha la diferència entre la percepció d'inseguretat...
Sí. Per això és percepció, eh?
Quan trobes algú pel carrer que no saps per què et genera inseguretat, tu et sents insegur, però aquella persona igual està anant a comprar-se. Vull dir que no...
És que la percepció és una percepció, exacte, com el seu nombre indica, sí, no? I és molt subjectiva i te la pot provocar, jo què sé, pues algú amb una cara que et sembli que no és simpàtic, per dir-ho d'alguna manera.
I en canvi la delinqüència és la que hi ha registrada, que a més últimament l'única que sembla que creix considerablement és la ciberdelinqüència, que és una altra història, no té res a veure places públiques ni
en... No. Segurament aquestes 10 persones no la practiquen. Segurament.
No.
Bé, un problema que no té solució fàcil, que ho dèiem, que s'ha d'abordar des de moltes perspectives i segurament l'administració és qui ha de posar els recursos per posar-hi solució i per donar resposta a les necessitats d'aquestes persones. Si us sembla, parlem d'un altre tema que ha sigut notícia de la darrera setmana a la ciutat, que és la residència per a la gent gran. Entitats vinculades a la gent gran de Sant Cugat lamenten que la ciutat hagi de renunciar per ara, com a mínim, a aquesta segona residència pública que s'havia anunciat. Una història, diria que, de reivindicació unànime al municipi. Així tot, des de la plataforma de pensionistes i del Consell de la Gent Gran són conscients que les polítiques per l'envelliment dels darrers anys de la Generalitat, que és qui té la competència, descarten poder comptar amb aquest equipament i que cal buscar alternatives. Per tant, amb tot, però, no que han de veure amb bons ulls aquesta opció que ha triat l'equip de govern, aquest bipartit de Junts i Esquerra, amb una fórmula que diuen que els hi genera més dubtes, no? Ja que té poques garanties i que s'allunya massa de ser una residència pública. De fet, l'únic que hi ha de públic en aquests moments serà el sòl, que es posarà a disposició d'una entitat privada, sense ànim de lucre, però privada, perquè faci aquesta construcció i gestió d'aquesta futura residència, per ara, privada de Sant Cugat. No sé si us ha sorprès i us ha semblat com tot plegat un gir de guió. Hi havia l'alcalde que anunciava una residència a les xarxes socials que tot semblava que fos pública i després vam saber que no, que era la posada a disposició d'aquest sòl a Volpelleres per a l'entitat que...
Jo, si t'he de dir la meva opinió, des del primer moment vaig ser escèptica, diríem, amb aquesta solució i que es digués que era pública, quan això no depèn exactament de la voluntat ni de l'alcalde ni del govern que tenim, per començar. És a dir, llavors això és barrejar peres amb pomes i donar unes expectatives que des del primer moment se sabia que no. Altra cosa és que... Com s'ha gestionat tot plegat. I jo penso que aquí estem una vegada més amb una sensació de que ens donen com un aparador de lo que pot ser, però que després no és. I que si hi haurà un 20% de, només de privades i la resta, etc, etc, bueno, això ho veurem. De però moment,
això a l'espera que la Generalitat decideixi. Concertar, o sigui, aquest 80% de les places que sí, per ara, i el Jordi va ser el primer que ho van explicar al Cugatenc, no és una cosa que estigui sobre la taula perquè s'ha d'estudiar totes les necessitats del territori català. Sí.
I evidentment, o sigui, hem parlat de l'edifici, qui el farà, que jo crec que tots els números, doncs evidentment el té la Mútua de Terrassa, perquè, bueno, pues perquè sí, no cal que us ho expliqui, perquè ja ho sabeu, i crec que serà després la qui gestionarà això. I després, en quant al nombre de places que seran d'una manera o que seran d'una altra, doncs això depèn de la Generalitat. Per tant, l'única cosa que pot fer el govern, diríem, és fer unes pliques o una licitació que no hem vist
aquest
encara.
Aquest plec de condicions.
El plec de condicions de com ha de ser, però estem parlant simplement també d'un edifici. Ningú ha discutit ni ha posat sobre la taula quin tipus de residència volem, com han d'estar les persones allà dins, com volem que sigui. S'està qüestionant molt el paper de les residències clàssiques en aquests moments i, per tant, això no s'ha discutit. O sigui que, si m'ho deixeu dir vulgarment, el més calent és a la Higuera, pel meu parer.
Sí. Mira, el que has dit, que no se sap. Sí, l'alcalde va dir que serien comodos de... Bueno, l'alcalde, el duc i la regidora, Esther Madrona, que van vindre a la taula de la gent gran a explicar-ho, no? Que serien com si fóssim per 15... cada... És tot de 15 persones, eh? 15 persones convivint juntes. O sigui, que no serien d'una altra manera. Però que, bueno, que 15 persones estarien juntes. Això és l'únic que se sap.
S'haurà de veure el plec de condicions, sí, quan sigui públic.
No, el ple de condicions, la que més ha forçat aquest tema ha sigut la plataforma de pensionista reclamant, i aquesta setmana se l'ha tornat a reclamar una altra vegada al ple de condicions, la resposta per callada, a més, alguna vegada l'han passat a urbanisme. O sigui, vull dir que la cosa va mal. O sigui,
com no podia ser d'altra manera.
Com no podia ser d'una altra manera. A més, des de la taula de la gent gran, quan se van assabentar, que van vindre el duc i la Esther Madrona allà a explicar-nos lo de tot, tota la entitat, ja, pues nosaltres és que no saben res de res.
Perquè no se'ls ha convidat,
no,
oi?
No s'ha convidat a ningú. No, o sigui,
escoltar-vos com a mínim per parlar quines necessitats tenen la gent gran, que seran els futurs usuaris, potser no, d'aquest espai.
I això, a més, con un plan estratègic de la gent gran que portem treballant 2 anys, que encara no s'ha començat a posar sobre la taula, que saben totes les necessitats que tenen la gent gran, però han ningut a constatar. O sea, han ningut, han dit, oi, vamos a parlar d'això, que us sembla a vosaltres, que com el que podem fer. Ha sigut una cosa del senyor alcalde, directamente, o sigui que l'ha dit, bueno, és una residència pública. Ja van tindre sospita perquè sempre han reclamat que, per exemple, el terreny aquell que hi ha allà, que posessin el lletrero que diguessin residència pública. Per una circumstància per altra, sempre, no mai l'han posat. Ara, dir que això és públic, con 120 places, que la Generalitat no diu res. Bueno, sí, la Generalitat l'ha dit moltes vegades. No, Sant Cugat té les places cobertes.
De fet, a Sant Cugat, amb les residències que hi ha places buides que la Generalitat no concerta perquè aquestes empreses privades que gestionen les residències no els surt a compte, prefereixen tenir una plaça a 4.000 euros i esperar que vingui algú que concertar-les.
Jo he estat aquest estiu, a l'agost, en dues de residència, una de Mirasol i una altra de Valdoreix, que són d'alto estàndard, i aquesta tenen places que no li interessa que estiguin concertades en moltíssim més. Però d'alto estàndard, eh? O sea, i després tenim a Hogar Natura, que està reclamant que vol places concertades i no li dona la plaça concertada a la Generalitat. Doncs, com se va construir aquesta residència? Perquè va ser privada sempre, mai serà pública. O sea, le regalem a una empresa... que diu, una fundació, ONG, sin ànim de lucro. Bueno, però escolta una cosa, jo vaig estar mirant uns papers que va sortir en un diari, la mutua de Terrassa, l'exercici passat, el 23, més 11, 120 milions. Ostres, si és sin ànim de lucre, ojo, ojo.
O sigui, l'únic que vol dir sense ànim de lucre és que al final de l'exercici reinverteixes el benefici i no reparteixes entre accionistes.
No, sí, això és el que jo dic, no, més. Y luego después, bueno, ahí hay que consultar porque se tiene que hablar también de cómo será la esto, cómo estará el convenio con los trabajadores, y tú ya sabes cómo está el convenio de los trabajadores de lo que es la mutua. Y a mes, a una mutua que continúa siendo donde mes las plazas de espera, o sea, la lista de espera es la más larga de toda Cataluña, yo no sé, pero bueno, es un despropósito total y absoluto. Pero bueno, como digo el señor alcalde, fuera de la reunión, eso es lo que ya. I així estem.
A mi em sobta una cosa, que són els tempos. És a dir, puc entendre que davant d'una Generalitat que no t'està actuant per fer una residència pública, tu intentes agafar una solució, que a més no ha agradat a la majoria de la ciutadania, però tu intentes fer alguna cosa. Però és que, clar, quan contactes amb el Departament de Drets Socials i Igualtat, la resposta és, està constituint-se el govern, hem d'analitzar les places per a veure quina proposta fem política en conseqüència. Vull dir, que agafar, fer l'anunci de que concertarem places sense tindre-ho garantit, però a més en un moment en què hi ha un canvi de govern i potser canvia la política en relació a les residències, és que ens sembla una presa de pèl. Perquè com és que ho fas ara? Com que no t'esperes a tindre una reunió en la conselleria o quan es designa un director general o en qui pertoque per a poder fer un anunci en una mica més de garanties? Perquè si no, la trampa era clara. Jo ho dic, preguntes al departament, el departament et diu no hi ha cap acord perquè no estem en condicions encara de fer cap acord.
Evidentment.
De fet, s'han fet moltes preguntes i ha costat almenys en aquesta casa que se'ns donessin respostes des de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Sí, sí. A més, totes les entitats, començant per la plataforma de pensionista, estan tots per una residència pública. Uh-huh. És que no té sentit crear una altra... Hi ha 12. No té sentit una altra residència. Tenim una residència en 68 cames només. Ostres, i a més, després hi ha que tindre en compte que no solament seria aquesta residència per Sant Cugat, perquè si és pública pot entrar de tota Catalunya. O sigui, tenim un problema. I embarcar-se amb això, ara, no sé la gent com se lo tomarà això, però jo crec que inclús les residències privades estaran en contra perquè li restarà clients, no?
Jo crec que això és una actuació més per part de l'equip de govern i particularment de l'alcalde, vull dir, m'entens? És vendre una cosa que no tens o vendre una cosa que no saps si és teva, vull dir. I llavors, bueno, pues serà una residència pública, ja està, ja s'ha venut, ja s'ha fet l'anunci.
Però sembla que, sembla que el missatge, almenys per les tertúlies que hem pogut tenir aquí, no s'ha comprat, el tema de pública.
Clar.
Per part de la població. No. Vull dir que al final la gent no és tonta. Anem a entendre'ns.
Però si t'ho diuen tres vegades, al final, pues, jo crec que hi pot haver gent i doncs, bueno, que diu, vale, pues a lo millor sí que serà. Que era difícil, per això jo et dic que jo des del primer moment, des del moment
és
zero...
És una qüestió de competències, sí.
Estic,
no?, que t'ho apuntaves.
Estic escèptica perquè, primera, pues, les competències són les que són. Segona, estem en un moment que representa que no tenim diners, que estem en bancarrota. I tercera, no sé fins a quin punt doncs una segona residència pública pot ser de l'interès de segons quin tipus de partits, etc. M'enteneu? Per tant, jo crec que això és allò, és vendre el que no tens. I per tant, i llavors ve la decepció i ve pues, no? la falta de confiança en el que et puguin dir en un altre moment, simplement.
Bueno, i a més, hay que tindre en compte que Sant Cugat està necessitat d'espai públic, perquè tenim pocs espais públics. O sea, terrenys que poden construir, per exemple, un alberg per a aquesta gent necessitada, un comedor social, que també hi ha molta gent necessitada, perquè solament hi ha que veure Càritas, la situació, com va tota la gent, la quantitat de famílies que va a Càritas, no? Això se podia utilitzar. No, a una empresa privada le regala, así, per la cara, al terrenys, uns terrenys que són molt necessaris per a aquestes altres qüestions.
I quan una empresa ha pagat l'edifici, després a veure com es desfà el conveni, encara que sigui de 6-75 anys, miren com està ara Mutua de Terrassa en els convenis caducats, i alguns que...
Amb els CAP, sense anar més lluny.
Alguns dels CAPs havia construït la pròpia Mutua. Ara és un percal desfer tot això.
Sí. Sí. En terreny públic, també.
En terreny públic,
és el CAP de Can Mates, concretament, per exemple, que era un terreny públic i es va donar... que em sembla bé, diríem, fins aquí, m'entens? Però també és el mateix rotllo aquest de... Jo et dono la base total per 75 anys, què passarà d'aquí 75 anys? Vés a saber... Bueno, nosaltres ja no ho veurem, afortunadament, però més enllà d'això, no sé, vull dir, és, ja et dic, és com fer volar coloms, amb una paraula.
Una mica la història d'aquest país, això dels concerts, no? Veiem que no acaben de funcionar amb sanitat, però no, sembla que no es treballa d'una altra manera.
Només que hay que mirar el auge tan gran que té les inversions estrangeres, los grupos estrangers, en tot l'estat espanyol, en lo que és la residència. És el negoci.
Els fons voltors.
Els fons voltors, el negoci que hi ha.
Que ens fem grans com a societat, no?
Sí.
Una societat que estem envellint.
Si porta de la base de que, per exemple, la Quirón, lo que té la Quirón ja en residència i tot això, ja porta bé, són 4.000 i pico de milions, imagina, i els que venen tota la darrera, és el negoci.
Haurem d'estar pendents de com avança tot plegat, a veure si aviat podem veure aquest plec de condicions que ens donarà unes certes garanties per veure com va tot.
Teòricament s'hauria de presentar el mes d'octubre, si ho tenim ben entès.
Això és el que van explicar.
Jo crec que si la població se mobilitza, tindré una residència pública, si no serà privada.
Doncs amb aquest al·legat final del Juan ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquesta tertúlia a l'estudi Ramon Bernils. El Faves Comptades continua. Ara parlarem de la Transgallinès.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Quina és la millor cançó de la història?
Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgallinès Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de 2 o 3 ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermón.org/transgallinès.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Oxfam, Intermón i la Unió Ciclista Sant Cugat tornen a sumar esforços per fer possible la quarta edició de la Transgallinès. Es tracta d'una pedalada solidària per equips amb l'objectiu de convertir els quilòmetres en aigua. La prova té lloc aquest diumenge i avui en parlem al Faves Contades. I ho farem amb la Itxaso Ferreres, que és responsable d'esdeveniments esportius a Oxfam Intermón. Molt bon dia, Itxaso.
Bon dia, què tal?
Molt bon dia, benvinguda. I també ens acompanya la Maria Ferrer, que és participant de l'equip La Fuga. Maria, molt bon dia. Molt bon dia. Itxaso, comencem amb tu i sí que ens agradaria contextualitzar una miqueta aquesta prova, algunes qüestions, com per exemple, si aquesta col·laboració entre les dues entitats és una col·laboració que es produeix des del principi?
No, la Transgallinès ja existia, era una prova de la Unió Ciclista de Sant Cugat. I Oxfam Intermón tenia altres proves esportives, com és l'Oxfam Intermón Trail Walker, que és una prova similar, però caminant o corrent. I va ser que l'any passat la Unió Ciclista de Sant Cugat va començar a col·laborar en una part de les inscripcions de la prova Transgallinès en les causes d'Oxfam Intermón, que van parlar i van a engegar aquest projecte que ara fer de la Transgallinès una prova 100% solidària i en equip.
Mm-hmm. També saludem, ara ja el tenim a punt, l'Oriol Cusó, que és president de la Unió Ciclista Sant Cugat. Oriol, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Bé, m'imagino que contents d'aquesta unió d'esforços, com dèiem al principi, entre Oxfam Intermón i la Unió Ciclista Sant Cugat per tirar endavant aquesta pedalada solidària.
Evidentment que l'Unió fa la força, no?
Molt, per la nostra part d'Oxfam Intermón, molt, molt contents.
Oriol?
Sí.
El que et preguntava. Hola. Sí, el que t'estava preguntant.
Sí, et comentava que sí, que evidentment que la Unió fa la força i que estem contents doncs, de fer aquest esdeveniment conjuntament amb Oxfam Intermón, Intermón Oxfam.
Estem parlant, Itxaso, d'una activitat que està oberta a tothom més enllà de Sant Cugat, oi?
Sí, és una activitat oberta a qui vulgui apuntar-se. De fet, n'hi ha equips de tot arreu, bueno, tot arreu, més català de Catalunya, però no només de Sant Cugat del Vallès. Es pot apuntar qui vulgui. es pot... Qui vulgui, que pugui fer els quilòmetres que proposem en bici, i a més que la condició és fer-la en equip, és diferent, és una prova diferent. S'ha de fer en equips de 2-3 ciclistes, i és solidària, això vol dir que cada equip es compromet a recaptar fons per la causa, que és convertir els seus quilòmetres en aigua. Mm-hmm. I això vol dir que han de recaptar fons en petits donatius a una URL que es crea quan fan el seu equip. Al moment de crear el seu equip, es crea una pàgina web on la gent pot donar directament a Oxfam Intermón, a l'equip al que està participant, i així l'equip estaria assolint el seu repte solidari. Però dir que fins al dia que n'hi ha equips que s'han inscrit a l'última hora i que ho poden fer encara fins dijous, que no s'espantin, que això de recaptar fons no és tan difícil i nosaltres els acompanyarem i facilitarem com fer-ho, i podran participar el diumenge. O sigui que si n'hi ha algun equip que s'ho estava rumiant, que s'inscrigui sense dubte. Que, bueno, l'Oriol us explicarà, però han preparat dos rutes espectaculars.
Ara en parlarem. Hi ha novetats, com per exemple el canvi de data. Ara s'ha traslladat al mes de setembre, com comentaves, Itxaso, tindrà lloc aquest diumenge. Hi ha més novetats en aquesta edició?
Bueno, ja la edició ja és nova 100%, perquè és la primera vegada que ho fem. És la primera Transgallinès que fem 100% solidària, que n'hi ha dos recorreguts. L'Oriol explicarà millor quina és la diferència en l'any passat de la Transgallinès, però aquí tenim un recorregut de 100 quilòmetres i de 50, que espero després que l'Oriol ho expliqui, i que les novetats és que és en equip i després l'horari de sortida, que és una variació que hem fet aquesta setmana, que només per als que estem els inscrits els informarem que l'horari de sortida aquest diumenge de la prova de 100 quilòmetres serà a les 7:30 i la de 50 quilòmetres serà a les 8.
Mm-hmm. Teniu una previsió d'una possible participació, Oriol?
Sí, mira, em perdonareu perquè no estava rebent, només sento la teva veu i estava intentant...
I no escoltes l'Itxaso.
Sí, ho estic escoltant una mica en diferit d'internet, però sí. Sobre la pregunta que feies, és que variant l'hora de sortida, perquè com inicialment estava previst sortir el mes de juny a les 7 del matí, ara, donat que encara no aclareix fins a quasi a 7:45, hem retardat la sortida de la primera prova de Gravel a les 7:30.
Mm-hmm. Deia que la previsió d'una possible participació, perquè està limitada o no a un nombre d'equips, aquesta prova.
De fet, la limitació de corredors no l'hem esgotat, evidentment. És a dir, que encara podria haver-hi algun equip que s'apuntés, malgrat que ja queden, com aquell que diu, poques hores per acabar o tancar les inscripcions. Actualment tenim aproximadament uns 30 equips de 3 corredors. Val? Aquesta és la xifra que tenim actualitzada.
Mm-hmm. La Transgallinès és una prova que es fa amb bici de gravel o BTT. Els equips poden ser de 2 o 3 persones i es pot triar entre 2 distàncies. Per aclarir conceptes, Oriol, explica'ns què és la bici de gravel.
Mira, la bici de gravel és estèticament, el que no entengui, seria semblant a una bicicleta de carretera amb aquell manillar típic corbat. L'únic que el manillar aquest és una mica més ample i les rodes són una mica més gruixudes i tenen un dibuix per poder anar per camins no asfaltats, mentre que la bicicleta carretera té un perfil molt estret per córrer per asfalt. I això ens permet doncs fer camins de muntanya sense cap problema o anar per carretera també amb aquesta bicicleta de gravel.
Mm-hmm. Abans parlava amb la Maria, que de fet és bastant novedosa, vull dir que no fa tants anys que la trobem pels nostres camins, no, Maria?
Sí, jo crec que hi ha hagut un boom durant la pandèmia. No sé si són 10 anys o així que es va crear la primera gravel, però sobretot ara recentment s'ha fet com superpopular. Sí, mm-hmm. Sí.
Tu participaràs amb Gravel o amb BTT?
Jo participaré amb Gravel, sí, juntament amb les meves dues companyes d'equip. Som l'equip La Fuga Única, l'equip de Barcelona, que de fet som l'únic equip femení de Barcelona. I sí, sí, participem les tres i fem la prova de Gravel, que són aquests 100 quilòmetres.
Qui són les teves companyes?
Són l'Audei i la Sanjoy, que avui no han pogut venir, però estarem les tres juntes el diumenge.
Després sí, continuarem parlant amb la Maria. Oriol, sobre els equips, quines són les condicions? Hem dit que poden ser equips de dues o tres persones, poden ser equips mixtes, poden participar menors... Una mica, quines són les condicions que poseu?
Mira, sí, són equips, com deies, inicialment eren de tres, després vam també permetre equips de dos, però bàsicament tots són de tres. És obligatori d'anar els tres junts a l'arribar, doncs, a la sortida i a l'arribada net, evidentment, i també en els controls que hi ha al llarg del camí. Quant a l'edat mínima serien 16 si van acompanyar, és a dir, el seu equip de tres, podria anar un nano d'entre 16 i 18 anys acompanyat dels altres dos que serien majors d'edat.
Digues. No, et preguntava ara pel recorregut. La pedalada de 50 és la pedalada que correspondrà a les BTT. Quin és el recorregut? Per on passa?
Mira, la pedalada, la Transgallinès de BTT, com deies, té uns 50 quilòmetres i aquesta bàsicament està dins del que seria la Serra de Galliners. La Serra de Galliners és aquesta que ens envolta entre Rubí, Terrassa, Bellaterra, bàsicament, i tot el transcorre per aquí. És una cursa molt, molt tècnica, que a més, degut a les darreres pluges, doncs els corriols, els passos per on anem, anien que són molt tècnics, amb la qual és una prova reservada per la gent que realment té experiència en BTT.
I la de 100 quilòmetres, que seria la de Gravel?
La de 100 quilòmetres de Gravel es pot córrer tant amb la bicicleta de Gravel com també es podia fer amb la de BTT. Unes tenen uns avantatges i les altres unes altres. És a dir, la de Gravel, la roda és més prima i circula més ràpid en un terreny pla i dur, per entendre'ns, mentre que en terrenys menys perfectes, doncs la de BTT anirà millor. Però tot i així, la de Gravel té benefici en quant a poder-ho fer en menys temps.
Algun consell per als participants? La Maria, que la tenim aquí i crec que serà la seva primera participació, ella ens deia que participarà en la prova dels 100 quilòmetres. Què els hi pots dir?
Bueno, sobretot que portin, que es mirin les recomanacions del material que s'ha de dur. Estàvem mirant la meteorologia, que com últimament està tan canviant amb aquestes borrasques i anticiclons, i ara mateix, mira, està obrint que per demà passat, a veure, això seria per diumenge, doncs pot ser que refresqui una mica. O sigui que potser portar alguna peça d'abric o de pluja, pel que pugui passar, i res, sobretot a disfrutar.
Entenc, doncs, que encara que plogui, la prova tira endavant.
Sí, no. Possibilitats de pluja són baixes. La temperatura, pot haver-hi una temperatura mínima d'uns 13 graus fins a 23, és a dir, tampoc no cal anar excessivament abrigat, i si plou jo crec que serà un xiribiri d'aquest que inclús pot ser agradable, I ens permetrà disfrutar de la prova.
La Transgallinès també és un memorial, el de Xavi Sampons. Explica'ns qui era.
El Xavi Sampons era un home que segueix estant en la memòria de tots els companys de la Unió. És un home que sempre tenia un somriure a la boca, optimista, alegre, una bellíssima persona, que va participar en el disseny de la primera Transgallinès que vam fer i que malauradament ens va abandonar fa 3 anys. I que sempre el tindrem present. Ell, alguns del poble el coneixeran perquè era el propietari i la família de la botiga de Vila Activa d'electrodomèstics que està al centre del poble.
Bé, doncs anem amb la Maria, que ja l'hem fet entrar en la conversa. La Maria participa en aquesta edició amb un equip 100% femení. Explica'ns una miqueta què és el que us ha mogut, què és el que us ha convidat a participar en aquesta prova.
Sí, doncs primer la meva vinculació amb Sant Cugat. Jo sóc de Sant Cugat, no estic vinculada a la Unió Ciclista, el meu pare sí que ho és, i a través d'ell vaig conèixer aquesta prova i em va semblar que jo, sent de Sant Cugat, volia donar suport amb aquest esdeveniment, i després tot el component que té darrere, solidari, em va ressonar molt, perquè al final és aquesta, el que deia l'Echazo, no? Quilòmetres per aigua, doncs tota aquesta campanya de els diners que podem recollir de tot això aniran a... Bueno, l'Echazo ho explicarà millor, però sobretot a poblacions de l'Àfrica, i específicament a dones i nens, que el que fan és caminar molts quilòmetres al dia per anar a buscar aigua. Llavors, al final, ens va semblar que nosaltres com a equip femení també era on volíem aportar aquesta causa. I va ser una mica la combinació de Sant Cugat i aquest rerefons tan social que em va cridar, i vaig comentar amb les meves companyes, amb tot l'equip, amb el Miguel, que és el creador de l'equip, i tothom va estar supermotivat i d'acord des del primer moment, i aquí estem.
I el fet que sigui un equip 100% femení té també un rerefons, una explicació?
Això va ser... Això aquí a mi em van cridar, diguéssim. Vull dir, va ser més una idea del creador de l'equip, del Miguel, que va voler crear un equip, que de fet és l'únic equip femení de Gravel que hi ha a Barcelona, i volia que fos femení, perquè al final... la participació femenina en molts esports és bastant baixa, i en el ciclisme, el ciclisme no és una excepció, i més aquesta disciplina, en aquesta nova, la del gravel. I bueno, sí, era per tenir més presència en un món que és bastant, bastant masculí encara. Sí, sí.
Com porteu la recaptació del donatiu? Perquè heu de recaptar 600 euros per poder participar, no?
Sí, estem a prop. Encara no hem recaptat la totalitat, però estem a més de 500 ja. Sí que és el que deia l'Echazo, que potser al principi sembla que és molt, però entre que nosaltres som tres, o són tres persones, tots els contactes que tenen aquestes tres persones, família, amics, al boca a orella, doncs jo estic sorpresa. La gent ha respost molt bé. Pensava que arribarien més apurades, i és això, crec que ens queden menys de 100 euros i la prova és diumenge, per tant, espero arribar al 100%.
Vosaltres sou habituals de la bicicleta, és a dir, que sou amateurs?
Som amateurs, completament.
Sou amateurs, però practiqueu habitualment ciclisme, és a dir, que esteu preparades per fer una prova com aquesta?
Sí, estem preparades, sí, sí. L'equip és molt nou, ens vam formalitzar el mes de març, però ja les tres veníem de... Ja estàvem entrenant bastant, i quan ens vam formalitzar com a equip, llavors encara vam començar, bueno, ens vam posar encara més les piles, i hem fet bastantes proves ja, i sí, sí, estem tranquil·les, perquè són uns quilòmetres, un tipus de prova que l'hem fet i estem acostumades, sí, sí.
Oriol, encara hi ha temps per a més inscripcions, on les haurien de fer?
Doncs mira, hauríeu d'entrar a la pàgina web d'Oxfam Intermón /transgallinés, i allà tindreu la possibilitat d'encara inscriure-us. I bueno, ja que estem aquí a Sant Cugat, invitaria a tothom que vingui a veure la festa, perquè no diré a la sortida a les 7 del matí, tampoc no us vull treure del llit, però si voleu estar a partir de les 12 i mitja, que començaran a arribar els corredors, i que tindrem les parades d'Oxfam i de la informació que puguem donar a la Unió Ciclista, però hi haurà una mica de festeta, o sigui que esteu tots invitats a participar-hi.
Molt bé.
I, bueno, en quant a la inscripció, potser t'ho diran millor la xarxa, em sembla que tenim fins avui és dimarts, dimecres o dijous, crec que era l'últim dia,
Sí? I xarxa?
Sí, les inscripcions es poden fer fins dijous tot el dia. La raó és que el divendres és el dia que ja hem de passar totes les dades d'assegurança. La seguretat dels participants és molt important, Llavors, fins a dijous es poden fer inscripcions a oxfamintermont.org/transgallinès. Allà doncs podeu fer l'inscripció d'equips d'entre 2 i 3 ciclistes. El cost de l'inscripció...
Molt bé.
És el cost,
doncs, ho hem de deixar aquí, Itxaso. Moltíssimes gràcies a la Maria, l'Oriol, a l'Itxaso. Esperem que vagi molt bé aquesta edició de la Transgallinès. Molt bon dia.
Gràcies.
Molt bon dia a tots. Gràcies a vosaltres.
Gràcies.